Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC1 presenta El Món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela.
Són les 8 del matí, bon dia Catalunya. Us saludem a aquesta hora des del port de Vilanova, des d'on aquest matí emetrem el Món a RAC1, cara al públic i cara al mar. Un dels esdeveniments més seguits del món, que se celebrarà l'any que ve a Barcelona, dona el tret de sortida avui a la capital del Garraf amb unes proves preliminars que s'inicien aquesta tarda i que continuaran fins diumenge. És la Copa de l'Amèrica de Vela, que portarà 10.000 persones cada dia fins a aquest Race Village des d'on emetem en directe a Vilanova. A partir de les 9 del matí hi ha unes cadires en aquest recinte on podreu veure el programa i després, si així ho voleu, passejar i badar arran de mar, arran de port, arran de vaixells. Però, malgrat que es diu que és la tercera prova més seguida del món, després del Mundial de Futbol i dels Jocs Olímpics, avui ens preguntarem per què? Perquè molta gent no sap què és això de la Copa de l'Amèrica. Com és que Catalunya hi ha apostat tan fort? Què passarà aquest cap de setmana aquí, a Vilanova i la Geltrú? I què trobarem a l'interior d'aquests vaixells que són tecnològicament perfectes? A les 9 obrim. I el primer que arriba i el primer que seu. I els que no hi sigueu, us ho explicarem. Però abans deixeu-me comentar una notícia que ahir la tarda avançava al Digital El Confidencial. Tres futbolistes menors d'edat del Madrid, del filial i del tercer equip, van tenir relacions amb una noia, perdó, amb una nena de 16 anys, i els imbècils van gravar-ho i ho van posar en grups de WhatsApp. Els tres van ser detinguts ahir per la Guàrdia Civil i després van ser posats en llibertat. I una es pregunta, i ja fa temps que s'ho pregunta, què està passant a la societat. Si hi ha una hipersexualització de la gent jove, si és que els grans estem cada vegada més apartats, si és una pèrdua de valors, si és una falta d'educació, si és un entorn social. És que no són menors, en alguns casos són molt menors. I la víctima, parlem de noies, però és que estem parlant de nenes. Jo tinc una pregunta que fa temps que ningú em respon, i si en responen no m'ho crec, és quan es deixa de ser criatura al segle XXI. Veiem balls que espanten i que les més joves repeteixen a TikTok. Veiem les tendències d'aquesta xarxa social, o fins i tot ens fixem en els missatges dels anuncis de joguines infantils. La hipersexualització hi és entre els adolescents i les nenes, que compren i repeteixen missatges, els utilitzen els mòbils, comportaments, moviments, balls que les sexualitzen de manera excessiva per la seva edat. Nois, nens, que després agafen aquestes imatges i que les posen en un grup de WhatsApp per demostrar com de mascles poden arribar a ser? Ja tindrem temps per parlar-ne, de fet ja fa molts anys que en parlem i n'hem de continuar parlant. Serem uns boomers, però la realitat és la que és. I una molt important és que això dels valors semblen passats de moda. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Fica la peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 15 de setembre del 2023.
I avui arriben pluges, ara al matí sobretot cap a les comarques del sud, i a la tarda bona part de Catalunya. Baixen les temperatures diurnes, però tornen a pujar el cap de setmana.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem encara el carril tallat a l'AP7 a l'altura de Salt, en sentit Girona, per l'avaria d'un vehicle que genera un tram curt de retencions. A la C-17 també hi ha més congestió de l'habitual, al tram de Parets del Vallès i Lliçà de Vall cap al nord.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem del desgavell del Partit Popular, on cada dia que passa augmenten les veus que discrepen de l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo, també de l'ofensiva del PP contra el català al Congrés i de la detenció de quatre jugadors del filial del Real Madrid per difondre el vídeo sexual amb una menor a través del WhatsApp. Però abans, Hem de parlar del temps perquè avui arriba un canvi molt important. Hem de tenir un ull posat a les pluges i a les tempestes que, atenció, descarregaran sobretot aquesta tarda. De fet, davant d'aquesta previsió, Protecció Civil ha activat la prealerta pel pla Inuncat de risc d'aiguats intensos i fins i tot d'inundacions.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
T'he de dir que aquí al Port de Vilanova, aquesta hora del matí, fa un dia molt maco.
Sí.
Molt maco. Està sortint el sol, és un dia preciós. Però clar, els xàfecs han de començar arreu de Catalunya i aquesta tarda?
Serà sobretot durant la tarda, tot i que ara al matí ja poden arribar les primeres pluges cap a les Terres de l'Ebre, a la resta els núvols aniran a més i serà sobretot a partir del migdia quan aquestes pluges guanyaran protagonisme. Ho faran de mar cap a terra i s'estendran per bona part de Catalunya durant aquesta tarda. Les més intenses esperen sobretot en punts de la costa i del prelitoral, on aquesta tarda no es descarten alguns aiguats i també pedregades. I no es descarta també que alguns d'aquests ruixats vagin acompanyats de fortes ratxes de vent. Per tant, molta precaució, sobretot a partir del migdia, amb aquestes pluges.
Quines són les comarques amb més números que hi pugui caure un aiguat, Mònica?
Mira, sobretot les comarques que queden a prop del mar. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos, per un costat, per intensitat de pluja, amb més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i per acumulacions d'aigua que poden superar els 100 litres en 24 hores. El perill més alt, el Montsià, el Baix Ebre, el Tarragonès i el Baix Camp, també cap al Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i el Maresme, la Selva, el Gironès i l'Empordà, on arriba abans aquesta pluja, com deia, més a l'Ebre, i on arriba més tard a les comarques de Girona.
Molt bé. I aquestes pluges continuen el cap de setmana, Mònica?
De moment, la propera matinada, sí. Encara hi haurà algunes tempestes. De fet, podríem tenir una nova tongada de pluges que fregarien tots els punts de la costa i del prelitoral especialment. I després de matinada aniran quedant restringides aquestes pluges més aviat cap a les comarques de Girona. I demà a partir de mig matí doncs aniríem deixant enrere aquesta situació de pluja. Després tindrem una tarda de dissabte més tranquil·la. Diumenge al matí també força clarianes. I diumenge a la tarda de nou alguns ruixats a les comarques de Ponent. Avui baixa la temperatura, però demà i sobretot diumenge es torna a intensificar la calor.
¿Te imaginas no recordar tus canciones favoritas? La enfermedad de Alzheimer se lleva la memoria, pero no la emoción de un abrazo. El reto de Kern Pharma. Recaudar 5.000 fotos de abrazos hasta el 21 de septiembre para donar 5.000 euros a la Fundación ACE. Accede a unabrazoporelalzheimer.com y sube tu foto o públicala en Instagram con el hashtag unabrazoporelalzheimer.
Per cert, que atenció als usuaris de la línia R2 Sud de Rodalies, perquè aquesta matinada ha descarrilat un tren precisament aquí, a Vilanova i la Geltrú. El comboi, sortosament, anava buit i sortosament també l'accident no ha deixat cap ferit, però ha obligat a tallar una de les vies i això provoca retards de fins a un quart d'hora. Renfe explica que està readaptant tots els trens disponibles perquè l'afectació pels usuaris sigui la menor possible i confia que l'incidència quedi resolta en els propers minuts. Són les 8:07. L'ofensiva contra l'amnistia s'ha convertit en un caramel enverinat per Alberto Núñez Feijóo després de la reaparició aquesta setmana de José María Aznar, que va obligar la direcció del PP a replantejar-se la seva estratègia. Ara és Alejandro Fernández qui directament declara la guerra a Núñez Feijóo. El president del PP català s'alinea amb José María Aznar i reclama Maduro en Catalunya. En una conferència ahir a Barcelona, Alejandro Fernández va alertar que l'amnistia seria una gran humiliació sense precedents per l'Estat i per això demana a Núñez Feijóo que no titubegi. Creu que, si cal, fins i tot, s'hauria de plantejar una nova intervenció de la Generalitat, és a dir, un nou 155.
No puede ser la solución una vez más a los problemas que tiene España darles aún más prebendas a la insaciable burguesía nacionalista que lo tienen todo y que paguemos los constitucionalistas catalanes que no tenemos nada. Para ellos, subvenciones, prestigio social, control de los medios y para nosotros, nada. Y encima, nos tenemos que callar que crispamos.
Fa molts mesos ja que la relació entre Alejandro Fernández i la direcció del PP és no dolenta, no, és pèssima. De fet, Alejandro Fernández no és que li balli la cadira, és que tindrà substitut. I a finals d'agost, quan Núñez Feijóo va obrir la porta a parlar amb Junts per negociar la investidura, el líder del PP català es va desmarcar totalment d'aquesta estratègia i va publicar un seguit de tuits deixant ben clar que la desaprovava. Però tot i les discrepàncies eren evidents, no ha estat fins aquest vespre que Alejandro Fernández ho ha dinamitat tot, ha fixat públicament la seva posició, ha estat tot plegat en una conferència a Barcelona davant de desenes de militants, però sense pràcticament cap altre dirigent del PP a Catalunya. També hi era la Laia Colomer.
Si fa unes setmanes ja es va oposar frontalment als cants de sirena que des del PP defensaven parlant Junts per Catalunya, ahir Alejandro Fernández va redoblar el desafiament a Feijó, va rebutjar qualsevol tutela del partit i va demanar ser implacable amb una possible amnistia. I davant dels que pregonen un cert acostament als independentistes, la seva recepta és la mà dura Catalunya.
La aplicació en tota su extensión de la Ley de Seguridad Nacional para garantizar la coordinación y el respeto a las jerarquías entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La aplicación del control financiero de la Generalitat. El cumplimiento, sin excepción, de todas las sentencias educativas y lingüísticas en Cataluña. Y finalmente la fiscalización de la acción exterior de la Generalitat de Cataluña.
Això sí, el líder dels populars catalans va confirmar que el dia 24 serà a Madrid a l'acte que prepara el PP, tot plegat. Ho va dir en una conferència amb algunes absències sonades, per exemple. No hi era Nacho Martín Blanco, que va encapçalar la llista dels populars el 23 de juliol.
Que Alejandro Fernández discrepava de l'estratègia de l'Humberto Núñez Feijó ja ho sabíem, però ahir va sorprendre sobretot el to, la duresa dels retrets. Va deixar ben clar que no pensava acceptar cap tutela del carrer Gènova de Madrid i va reclamar a la direcció popular que deixi de fer cops de volant. L'estira i arronsa va començar, com deien, quan Núñez Feijó va obrir la porta a parlar en Junts per Catalunya, ja fa gairebé un mes. De fet, aquesta setmana va reconèixer que s'havien produït algun contacte, però no ha estat fins aquest matí, llegint el diari El País, que hem sabut qui va liderar aquestes converses. El diari explica que va ser el regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, qui va mantenir discrets contactes amb regidors de Junts per aplanar el camí cap a la investidura de Núñez Feijó. El resultat és conegut, aquest diàleg preliminar no va quallar. Sigui com sigui, amb la conferència d'ahir, Alejandro Fernández segueix el camí que va començar José María Aznar, que dimarts va fer una crida a posar tota la carn a la graella contra aquesta hipotètica llei de l'amnistia. La direcció popular ha acabat comprant la seva estratègia només a mitges i ha fet tota mena d'esforços i equilibris per deixar clar que és Feijó i no Aznar qui mana el partit. Però Aznar no s'arronsa, manté el to i atribueix el rebombori a una estratègia de la Moncloa per demonitzar-lo, deia ahir a la COPE.
He dicho lo que tenía que decir. Hemos llegado a un punto límite. Lo que se está negociando es una amnistía y se está hablando también de la posibilidad de hacer unas consultas de autodeterminación. No cabe ninguna de las dos cosas en la Constitución. Y todo lo demás, digamos, son las reacciones autocráticas.
Aznar també es va expulsar a les puces i va assegurar que ell no ha collat el PP perquè es manifesta el dia 24 de setembre.
Yo no convoco ninguna movilización, ni convoco ningún acto, ni convoco ningún meeting. Puedo convocar y organizar el Campus FAES, pero no convoco eso, ¿no? Segundo, el Partido Popular toma sus decisiones y esa decisión es una decisión tomada hace tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece muy bien esa decisión.
Avui, per cert, Feijó i Aznar coincidiran precisament en la clausura del campus de la FAES, la fundació vinculada al PP. Serà el primer cop que es vegin en persona des de les eleccions del 23 de juliol. Mentrestant, el PSOE no desaprofita l'ocasió de sucar pa en el desgavell del PP. Escolteu el que deia el portaveu dels socialistes al Congrés, Patxi López.
Convoca, antes de su investidura, una manifestación contra otro candidato, Pedro Sánchez, que todavía no ha sido designado candidato. A ver, ¿cómo se come esto? Porque la manifestación que ha convocado el Partido Popular no es ni contra la amnistía, ni la autodeterminación, ni la independencia, es contra Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Una auténtica broma, si no fuera porque esto es algo muy serio.
De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Manuel Javois.
Lo más interesante del acto organizado por el PP para protestar preventivamente por la ley de amnistía del gobierno es su definición. No es una manifestación, no es una concentración, es más o menos un acto al que puede acudir gente. Es una deconstrucción. Va a llevar más trabajo qué se quiere convocar exactamente que convocarlo. En realidad el PP ha organizado un acto para que no vaya Vox. Como cuando organizas una fiesta solo para no invitar a alguien. Vox ha preguntado si está invitado y la peña en Génova está silbando mirando al suelo. Vox también está en contra de la amnistía. El PP quiere estar más en contra que Vox. Pero si Vox va a su fiesta de cumpleaños tendrán que soplar las velas juntos. El PP sospecha que si Vox sopla las velas, va a acabar quemando las cortinas. Y el PP tiene mucha confianza en España. Sabe que hace más daño una foto en el centro de Madrid con Vox que gobernar con Vox en un despacho. La vida es complicada, no la hemos inventado nosotros, aunque a veces parezca que sí.
Gràcies, Cabois. Però el PP intenta girar la truita. És per una de les veus crítiques dins del PSOE amb l'estratègia de Pedro Sánchez. El PP vol posar tants bastons a les rodes com puguin a les negociacions entre els socialistes i els partits independentistes. Per això han presentat mocions contra l'amnistia a tots els ajuntaments d'Espanya. D'aquesta manera esperen que tots els socialistes d'Espanya s'hagin de mullar i fer evident que no tots estan d'acord en pactar amb els independentistes. La idea és aconseguir més pronunciaments, com el de l'exalcalde històric de Coruña, el socialista Francisco Vázquez, no oblidem que va ser el delegat del govern espanyol al Vaticà, que avui en una entrevista a l'ABC fa una crida a sortir al carrer per manifestar-se contra l'amnistia. Francisco Vázquez no és l'únic representant de la vella guàrdia del PSOE que aixeca la veu. A les últimes setmanes n'hi han hagut molts d'altres, però segurament la més contundent ha estat la de Nicolás Redondo Terreros, un dels referents del partit al País Basc durant dècades. Doncs bé, fart de les seves crítiques, el PSOE ha decidit expulsar-lo del partit. Redondo ja es va posar la picota fa 2 anys després que Ferraz li obrís un expedient per participar en un acte de suport a Isabel Díaz Ayuso. I qui ha sortit a corre cuita a defensar Redondo? Doncs el gran referent de la vella guàrdia del PSOE, l'expresident espanyol Felipe González. Creu que té dret a dir el que vulgui.
Soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo. Y Enrique decía que a veces soy controvertido, tiene razón Enrique. Y que nos libren de los no controvertidos. Los que son capaces de quedar bien con todos a la vez, algo tienen.
I a banda de l'amnistia, l'altra gran patata calenta d'aquestes setmanes és l'ús de les llengües cooficials al Congrés. El Partit Popular ha sortit en tromba a carregar també contra aquesta mesura, que es farà efectiva dimarts de la setmana que ve, i un dels que ha volgut dir la seva és, un cop més, José María Aznar, que aquesta setmana és omnipresent. En l'entrevista que abans comentàvem d'ahir amb l'Herrera a la COPE, l'expresident espanyol qualificava l'ús de les llengües cooficials al Congrés d'autèntic despropòsit.
En el Congreso de los Diputados se debe hablar en la lengua común en la que nos entendemos todos los españoles. Diputados con pinganillos es un espectáculo propio de los peores momentos de la Primera República en España, ¿no? Sinceramente grotesco.
El PP vol frenar com sigui que el català, el basc i el gallec es parlin al Congrés. De moment estudia com impedir-ho políticament, però és conscient que ho té tot molt complicat i per això ja es prepara per impulsar una resposta. Per on? Doncs, com sempre, per la via judicial. Des de Madrid, Arnau Bañé.
Sí, el PP es cura en salut i s'avança als possibles escenaris dels propers dies. De moment, el que han fet és presentar un recurs al Congrés per intentar frenar que dimarts es pugui intervenir en català, basc i gallec a l'hemicicle. Pel PP tot s'ha fet amb massa presses. Cuca Gamarra ho relaciona amb la investidura de Sánchez.
Estamos ante el pago que tiene que hacer el Partido Socialista a partidos minoritarios, independentistas y separatistas por el apoyo que recibieron para que puedan hoy tener una mayoría en la mesa del Congreso. Si no fuera así, esta no sería la primera de las iniciativas.
Tot i això, segons apunten fonts de la direcció del PP, ja comencen a rumiar com portar el tema als tribunals si des de la mesa no els fan cas i, per tant, permeten intervenir en les llengües cooficials.
Ara bé, les veus contra l'ús de llengües cooficials al Congrés no venen només del PP, sinó també des del propi PSOE. Aquest matí La Razón explica que diversos exdiputats i exsenadors del PSOE han enviat un manifest a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, per fer evident el seu rebuig a la mesura. El firmen una vintena de noms, entre els quals precisament Nicolás Redondo, qui ara us explicaven que han fet fora del partit, i també els expresidents del Senat, Juan José Laborda, Javier Rojo o l'exministre Sáenz de Cosculluela. I enmig de tot aquest enrenou, Díaz Ayuso ha aprofitat la vinentesa per carregar una altra vegada contra Catalunya. Ahir, en la sessió de control de l'Assemblea de Madrid, la presidenta madrilenya va deixar anar la seva última estracanada. Assegura que les persones sense cognoms catalans ho tenen molt complicat per trobar feina a Catalunya. I es va quedar tan ample a la torera.
Cuando un hombre de Fuenlabrada, como hemos leído hoy en el medio, por ejemplo, en el Confidencial, tiene que buscar un puesto de trabajo en Cataluña, uno de Madrid, lo tiene mucho más difícil por tener un apellido español, castellano. Y sucede también que cuando uno de Extremadura, uno de Parla, uno de Móstoles se va a trabajar a Cataluña, es un charnego y va a ser eternamente una persona de segunda por ser español y no querer renunciar a ello.
Ay, 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 ay. Que macos el Port de Vilanova, que bé que estem aquí, i millor que... Perquè hem d'escoltar el següent tall? Bueno, no, escolteu també el que diu Díaz Ayuso, ai.
Le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a 2 tardes de que Bildu nos llame terroristas. Viendo cómo se ha retorcido el panorama, comprenderá que a mí me preocupa, porque todo lo que pasa en Cataluña, todo lo que pasa con los nacionalistas, que no es amor a Cataluña, sino odio a lo español, lo pagamos desde la Comunidad de Madrid, y eso no me fastidia.
Ai, ai, ai. Mira, però la millor resposta... La millor resposta la va donar, tenint en compte qui és i a qui representa, Daniel Cirera, el que és el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona. El regidor li ha recordat a Isabel Díaz Ayuso que el cognom més habitual a Catalunya és García.
El que és cert és que hi ha una immensa majoria de noms a Catalunya, és a dir, García és un dels cognoms més habituals a Catalunya, Fernández és un dels noms més habituals a Catalunya, i Martínez també. I per tant, jo no crec que, bueno, no crec que sigui un tema de noms.
De fet, no són només aquests tres cognoms que mencionava Daniel Cirera. Segons l'IDESCAT, la gran majoria de cognoms més posats a Catalunya són castellans, és a dir, López, Fernández, Sánchez, Rodríguez, Pérez o González. Però els obstacles a les negociacions entre el PSOE i els partits independentistes no només arriben des del PP. Un altre element que podria complicar la investidura de Pedro Sánchez és la sentència que condemna l'exconseller d'Interior Miquel Buch i un dels Mossos que va acompanyar el president Puigdemont a Brussel·les a 4 anys de presó. Des de Junts per Catalunya consideren un altre cas de persecució política i creuen que demostra que no es pot confiar en l'Estat. Per això refermen en les seves demandes en les negociacions i reclamen que abans de qualsevol pacte s'aprovi una amnistia. Ho deia el portaveu Josep Riu.
Nosaltres sempre hem dit que això no va de persones, no és una qüestió personal, sinó que són qüestions polítiques, ens hem mantingut sempre així. El que sí que puc reiterar és que crec que avui ningú dubta de que la posició que defensa Junts per Catalunya de cobrar per avançat, avui hi ha hagut una nova mostra que s'entén encara més bé.
Una amnistia que podria incloure el propi Miquel Buch. De fet, ell mateix apuntava ahir al món a RAC1 que el seu cas entraria dins els supòsits que s'estaven plantejant en la negociació.
Hem patit molts catalans i moltes catalanes bàsicament per pensar diferent de l'Estat espanyol. No? Més que personalitzar-ho, que hem de defensar i de dir, escolta, aquí la justícia o l'Estat ha obrat d'una forma molt dura, molt estricta, fins i tot a vegades vulnerant la mateixa llei que ells defensen i que, per tant, nosaltres el que demanem és que això ha de deixar de ser així.
Ara bé, des de Twitter, Carles Puigdemont va més enllà, qualifica la sentència d'acte de venjança perquè no l'han pogut extradir i condemnar amb ell i creu que és un motiu més per no renunciar a la via unilateral. Com dèiem, l'Audiència de Barcelona ha decidit condemnar a Miquel Buch a 4 anys i mig de presó i 20 anys d'inhabilitació i el Mosso d'Esquadra a 4 anys de garjola, una sentència que és molt contundent i extrema, Benet Iñigo.
Els jutges estan convençuts que Buch va contractar el sergent Lluís Escolà com a assessor, però en realitat era una tapadora perquè pogués continuar viatjant a Brussel·les a fer d'escorta de Puigdemont. Reconeixen que no hi ha cap prova directa, però ho dedueixen de tots els indicis recollits. Repassen els desplaçaments, les piulades del policia i, sobretot, menystenen la seva feina com a suposat assessor.
Aun en la hipótesis de que dichos documentos hubieran sido elaborados por el acusado, el señor Escolà, la absoluta inutilidad de los mismos, ya fuera por su banalidad o por tratarse de meras recopilaciones, no permiten sino afirmar que se trataba de justificar el desempeño de unas funciones realmente no desarrolladas.
De fet, arriben a dir que aquella plaça d'assessor era innecessària. Per tot plegat,
ha quedado acreditado sin género de dudas ni ambigüedades que bajo la cobertura de dicho nombramiento vino desarrollando funciones de protección de quien había ostentado el cargo de president de la Generalitat.
Els magistrats no es creuen les explicacions de l'entorn de Buch sobre què fan i com treballen els assessors. L'exconseller Suprada Bamont, que només s'ha posat en dubte el seu.
Això passa a totes les administracions i resulta que a qui persegueixen és a mi. Doncs perquè vaig contractar l'assessor a un mosso d'esquadra que tenia una bona relació amb el president Puigdemont.
Les defenses presentaran recurs contra aquesta sentència.
De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Miquel Bonet.
Passem llista de la inflamació patriòtica d'ahir. Una barbaritat, una salvatjada, una autèntica animalada, una aberració, una venjança. Els partits abans coneguts com a independentistes van treure el Sant Cristo gros i la versió sometent de l'Optimot per tancar files al voltant de Miquel Buch i contra una persecució judicial que sembla que no s'acaba mai. A ningú no se li escapa que la cúpula dels jutges espanyols els produeix una veritable urticària la mera possibilitat d'una amnistia i que moriran matant abans de cedir un tràgala que sembla inevitable. Ara bé, encara que la magnitud de la sentència és un deliri, no se li pot negar part de raó. El conseller Buch, un soldat amb un gran sentit del deure que no va tenir cap problema per enviar els Mossos a Urquinaona, tampoc va dubtar a complir l'ordre dels presidents Torra i Puigdemont i utilitzar els mecanismes grisos dels assessors i càrrecs de confiança per establir una escorta encoberta, al marge dels protocols oficials. Si va servir per evitar una desgràcia a l'exili belga o perquè Puigdemont no fes més petonets a banderes espanyoles, jo dono per bona la presumpta, a falta de recurs i legalitat.
Gràcies, Miquel. Encara a nivell judicial, el Suprem talla de socarrel el debat sobre els indults i desestima els recursos de Ciutadans i de Vox per carregar-se'ls. Aquests dos partits havien demanat suspendre els indults de Sánchez i Cuixart, però els magistrats del Suprem entenen que ni Vox ni Ciutadans són competents per demanar-ho. Tornem a Madrid, Arnau.
Sí, el Suprem tira pel dret i dona carbassa a Vox i Ciutadans. De fet, el tribunal ni es qüestiona si els indults són legals o no. Ho limita tot a deixar clar que els partits no poden tombar el perdó als Jordis. De fet, l'escrit de l'extrema dreta als magistrats l'han rebutjat per unanimitat. Pel govern espanyol, Félix Bolaños considera que això dona per bona la seva estratègia.
Esos indultos en 2021 fueron un paso importante para la convivencia en Cataluña. Fue una decisión valiente que mucha gente no entendió, pero que dos años después ya todo el mundo sabe que fue una decisión acertada que sirvió para la convivencia.
El Suprem, per tant, prenarà la mateixa decisió que el maig, quan va donar per bons els indults de Forcadell, Forn i Rull. Això, per tant, aplana el camí dels indults que queden pendents per estudiar. Són els de Junqueras, Romeva, Turull i Bassa.
Sobre aquest tema, escoltem el comentari que firma la periodista col·laboradora del Món RQ, Esther Hain.
No hi ha dubte que els indults concedits pel govern de Pedro Sánchez als expresidents de l'ANC i de la Unió Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, van emprenyar molt considerablement a Vox i als diputats autonòmics de Ciutadans, que van recórrer davant el Suprem la mesura de gràcia amb la intenció de revertir-la. Però d'aquí a considerar que Vox o Ciutadans o els seus diputats siguin perjudicats directes per aquests indults, hi ha una gran distància, tanta que la sala del contenciós administratiu ha decidit rebutjar-los, tot dient que els signants no estan legitimats per presentar-ho. Aquesta decisió del Suprem permet aventurar que els recursos presentats també contra els indults a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, que estan pendents de resolució, seran desestimats aplicant el mateix criteri. Queden pendents els recursos presentats pel PP i per l'exdelegat del govern a Catalunya. Però això no sembla preocupar massa els dirigents del PP consultats per aquesta interpretació. La resposta més recurrent entre els populars després de conèixer la notícia és que els indults sí, però l'amnistia no passarà el filtre de legalitat exigida. Sembla que ja han passat de pantalla.
A tot això, els jutges i magistrats no acostumen a mullar-se públicament, però en l'última setmana algunes de les primeres espases del poder judicial espanyol han alçat la veu en ple debat sobre l'amnistia. Recordem que a hores d'ara ni tan sols s'ha fet públic cap esborrany que permeti preveure què diria una hipotètica llei d'amnistia, però l'ofensiva contra la proposta ja no és només política, sinó judicial. L'última a pronunciar-se ha estat Manuel Marchena, que va presidir el judici del procés. El magistrat del Tribunal Suprem no va fer referència directa a l'amnistia, però sí que va queixar-se que determinats polítics i protagonistes socials, literalment, vulguin trepitjar l'autoritat dels jutges. Diu que abans ningú la qüestionava i que, en canvi, ara aquesta pràctica s'està estenent. I avisava, continuarà en el futur. La denúncia de Manuel Marchena, que entre línies es pot interpretar com un dard a l'amnistia, és ja el quart pronunciament públic d'un magistrat de primera línia en els últims 7 dies. De fet, en Jordi de Planell ha repassat la resta.
Sí, de fet, el primer a alçar la veu dijous passat va ser ni més ni menys que el president del Tribunal Suprem, Francisco Marín Castán. En l'obertura de l'any judicial, alertava dels riscos d'atacar les decisions dels jutges.
Los ataques a la independencia judicial pueden tener diversos orígenes y mostrar múltiples variantes. En ocasiones son comportamientos activos de intromisión directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales, pero esos ataques pueden surgir también de comportamientos omisivos, mucho más sutiles y por ello más peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático.
No va esmentar directament l'amnistia, però tothom va llegir això dels atacs indirectes i omissius a la independència judicial com una referència directa al tema. De fet, aquell mateix dia, els passadissos del Suprem, el president del Consell General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, deixava caure que era molt difícil estar d'acord amb l'amnistia. Llavors ho va dir sense micròfons al davant, però aquest dimecres va reblar el clau en una entrevista a la SER.
Yo creo que una amnistía un poco ocasional y sin un consenso al menos mayoritario, yo no sería muy partidario.
I també aquesta setmana ja ha dit la seva el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, que ha posat en dubte la legitimitat de l'amnistia. En una conferència sense micròfons va alertar que aprovar-la a canvi dels vots de Junts i Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez no sembla una raó de pes.
Són les 8:28. Han destituït una al càrrec del PP a les Balears per organitzar una festa d'aniversari per la seva filla en una illa protegida. La directora de Projectes Sostenibles i Cooperació del Consell de Menorca, en mans dels populars, va portar els 65 assistents a la festa fins a l'illa de Llatzeret. És una illa tocada molt, declarada bé d'interès cultural. Per llei està prohibit anar-hi per un ús privat. Només està permès fer-hi activitats educatives, culturals o formatives. Un cop a l'illa, on van arribar amb vaixells conduïts per funcionaris, van anar al bar, que estava engalanat per l'ocasió, i van celebrar-hi el 8è aniversari de la criatura amb un pastís i tot. Tot plegat va passar el 2 de setembre. Després de fer-se públic, la dona va argumentar que l'excursió era una prova pilot per preparar una formació per infants. Òbviament, l'han destituïda. I a València, la Generalitat ha fet plegar també el subsecretari de Justícia del govern de Vox per haver amagat una condemna per violència masclista. Es diu Luis Manuel Martín Domínguez, que el van jutjar el 2011. Carlos Mazón l'ha destituït a petició de la consellera de Justícia valenciana, també de Vox. Que vinga de la Bosca, no sé quin any són notícies en blanc i negre. L'Audiència Nacional no paralitzarà, evidentment, el documental No se llame Ternera, del Jordi Évole, en què entrevista l'exdirigent etarra Josu Ternera. La Fiscalia ha rebutjat la petició de l'associació Dignitat i Justícia, que demanava que s'examinés la pel·lícula abans de projectar-la al Festival de Sant Sebastià per si cau en un delicte d'enaltiment del terrorisme. L'Audiència considera que preval el dret a la llibertat d'expressió i creació literària i que no es pot fer censura prèvia. Més enllà de la polèmica judicial, però el documental també ha aixecat polseguera perquè l'exmembre d'ETA s'hi atribueix un assassinat pel qual no el van processar. És un de l'any 1976 de l'alcalde de Galdacao que va quedar arxivat amb l'aprovació de la llei d'amnistia. Tant Jordi Évole com el Festival de Sant Sebastià ja s'han defensat, òbviament, a la xarxa. Diuen que estan tranquils i convençuts de la seva feina, que el documental ni blanqueja ni justifica ETA. Avui parlarem amb la Mireia Lluch d'aquest tema. Tinc ganes de parlar amb ella, perquè potser que... Si és que tot plegat és que és blanc i negre, tu. És blanc i negre que la gent miri el documental i que després opini. Però això d'opinar abans de veure el documental, és que em sembla ja, és que estem arribant a uns límits que és al·lucinant. I en fi, per cert, i moltes ganes de veure aquest documental, No me llame Ternera, del Jordi Évole. 8:45. Ho dèiem al davantal. La Guàrdia Civil ha deixat en llibertat els quatre jugadors del planter del Real Madrid acusats de difondre un vídeo sexual amb una menor a l'espera que el jutge els cridi a declarar. Se'ls acusa d'un delicte de revelació i descobriment de secrets per compartir a WhatsApp un vídeo en què es veu un dels futbolistes mantenint sexe amb la nena de 16 anys. Els implicats, tots majors d'edats, van declarar ahir davant de la policia. Els fets es remunten al juny, a les Palmes de Gran Canària. Pel que sabem a RAC1, la menor va consentir la relació, però en canvi no va consentir la gravació, ni molt menys la difusió del vídeo. Per això la seva mare ho va denunciar la setmana passada a la comandància de la Guàrdia Civil de Mogán, a les Canàries. Pel delicte de revelació i descobriment de secrets, el Codi Penal preveu penes de presó de 3 mesos a 1 any o multes de 6 a 12 mesos. Ara el cas ja està en mans d'un jutge, mentre la Guàrdia Civil analitza els telèfons mòbils dels quatre investigats. La causa queda oberta i fins i tot no es descarta, es deia, que pugui esquitxar algun jugador del primer equip. Per la seva banda, el Real Madrid ja s'ha pronunciat, ha confirmat que els investigats són 3 jugadors del Real Madrid C i un del Real Madrid Castilla, és a dir, el filial que juga a segona divisió, i s'ha compromès a actuar quan tingui més informació. Aquesta notícia ens porta inevitablement al gran debat de l'ús que els joves i els adolescents fan del mòbil, de les pantalles i de la pèrdua de respecte a exposar la sexualitat en edats molt primerenques. En aquest sentit, l'Associació Espanyola de Protecció de Dades demana que hi hagi un pacte d'estat per prohibir el telèfon mòbil a les escoles. Defensen que l'ús incorrecte d'aquests aparells té efectes molt greus sobre el desenvolupament dels menors. Per exemple, addiccions, sexting o ciberassetjament. La seva presidenta, Mare Espanya, ho va dir ahir en un acte amb l'Associació Espanyola de Pediatria, on van presentar una guia de recomanacions per un ús responsable de tecnologies a les cases. Recomanen, sobretot, establir límits de temps als menors. Ni un minut de mòbil abans dels 2 anys, una hora entre els 2 i els 5 anys i, en cap cas, més de 2 hores. En cap cas, més de 2 hores. Ja. O sigui, ni un minut abans dels 2 anys, una hora entre els 2 i els 5, i en cap cas més de 2 hores. Buah. A més, també proposen limitar els espais on les criatures poden utilitzar el mòbil. De fet, aquesta setmana, el mateix conseller de Salut, Manel Balcells, ja va explicar aquí al Món RAC1 que la Generalitat està treballant per regular l'ús del mòbil a les escoles. I atenció, aquesta dada... aquesta és molt, 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 molt preocupant, també. Molt, 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 molt. Espanya és el tercer país del món on més s'utilitza el fentanil. Aquest opiaci, 100 cops més potent que la morfina. 100 cops més potent que la morfina. Als Estats Units, el consum il·legal d'aquesta droga s'ha convertit en una pandèmia, en una tècnica epidèmia, i segons dades de la Universitat de Califòrnia, el fentanil ja mata una persona cada 7 minuts a tot el món. Una persona cada 7 minuts. Ara bé, en el cas d'Espanya, sembla que no ens haurien d'alarmar, aquí només es consumeix amb recepta oficial i a través de mútues sanitàries. És a dir, s'utilitza als hospitals com a calmant i, per tant, sempre amb supervisió mèdica. Per sort, el consum al carrer és molt, 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 molt residual, com deia també Manel Balcells aquí al Món a RAC1. Per davant d'Espanya, en consum de fentanil hi ha Alemanya i, òbviament, als Estats Units, on les morts per sobredosi s'han multiplicat per 50 en només 10 anys. Podem, abans, avui Vilanova i la Geltrú acull les primeres regates preliminars de la Copa de l'Amèrica de Vela. Pel qui encara no sigueu conscients de la magnitud d'aquest esdeveniment, només dir-vos dues coses i dues dades. La primera, és el tercer esdeveniment esportiu més seguit del món, només superat pel Mundial de Futbol i pels Jocs Olímpics, i té una audiència aproximada de 1 milió d'espectadors, és a dir, que és una autèntica bestiesa. Entre avui i demà, a partir de 3:45 de la tarda, els 6 equips disputaran un total de 8 regates classificatòries per la final del diumenge, que es fa aquí al port de Vilanova i la Geltrú. De fet, l'activitat ja va començar ahir amb el primer entrenament oficial i, sobretot, amb la cerimònia d'inauguració i la tarda. Té més detalls, Sergi Molina.
Avui comencen les regates oficials a 3:45 de la tarda, unes regates que ja puntuaran per classificar-se i que es podran veure per primer cop en la història del certamen des de la platja. Es faran a uns 500 metres de la sorra. Ahir els 6 equips van fer el primer entrenament oficial i van patir pel poc vent que hi havia. Un dels millors espais per gaudir de les regates amb tranquil·litat és a través de la pantalla gegant del Race Village, un recinte ubicat a la plaça del Port, on hi ha zones per descansar i degustar la gastronomia de Vilanova i la Geltrú, però també per gaudir de música i cultura. Aquesta prova de la Copa Amèrica també afecta la mobilitat del barri de Mar de la capital del Garraf. Durant tot el cap de setmana, d'11 del matí a 11 de la nit, no es podrà accedir a la façana marítima en vehicle privat. S'han habilitat aparcaments dissuasius i es recomana venir a la ciutat en transport públic. S'espera una afluència d'unes 10.000 persones cada dia i hi ha més de 350 voluntaris.
És una passada. Si us hi voleu acostar, serem, de fet ja hi som aquí al port de Vilanova, fins a 12:15, fent un programa especial amb motiu de la 37a edició de la Copa de l'Amèrica, que tindrà el seu punt àlgid a Barcelona d'aquí un any, però que avui arrenca la capital del Garraf amb les primeres regates de preparació. A més, estem al costat del mar, tenim una vista espectacular i estem en aquesta zona aquí. A més, podreu veure els nostres productors i la Isabel Vinaix i els nostres tècnics tots disfressats, vestits de mariners. Doncs bé, si us veu, la Mar Gortuño, el Jordi Ramos, que també va vestit de mariner, la Isabel Vinaix i el Cupido i companyia. D'aquí una estona a les 9, obrim portes, us esperem al Race Village, el Race Village, on parlarem amb alguns dels responsables que Barcelona acull aquesta nova edició, d'una banda Roger Torrent, conseller d'empresa, i de l'altra amb Juan Luis Ruiz, l'alcalde de Vilanova i la Geltrú. També saludarem l'Aurora Catà, vicepresidenta de l'American Cup Events Barcelona, l'entitat que ha organitzat la Copa de l'Amèrica, i Roger Frigola, que és enginyer de l'Emirates Team New Zealand, l'equip que defensarà el títol de guanyador. I abans esclafarem tertúlia aquí en directe, i seran la Cris Puig, el Pere Mas i l'Ernest Forc. Encara sobre la Copa de l'Amèrica, el dispositiu de seguretat ha generat una nova pugna entre la Generalitat i el govern d'Espanya. Els Mossos asseguren que només hi ha un centre de coordinació, l'anomenat SECOT, que estarà instal·lat a la comissaria de Vilanova i la Geltrú, on hi seran presents tots els cossos de policia i serveis d'emergències per treballar conjuntament. Ara bé, la Guàrdia Civil ha dissenyat la seva pròpia estratègia per garantir la seguretat marítima, aèria i terrestre des d'avui i fins diumenge. El punt més conflictiu són les aigües interiors, a tocar de les platges, on no està clar qui té les competències, Marc Poyato.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil presumeixen de treballar coordinats, però la realitat és que no ho fan tant com diuen. Els dos cossos policials són els encarregats de garantir la seguretat a la Copa Amèrica i han preparat dispositius per separat. La Guàrdia Civil mobilitzarà 7 embarcacions, un helicòpter i diverses unitats d'elit per blindar la zona. El conflicte arriba amb la seguretat marítima, que la Guàrdia Civil n'assumeix les competències. En parla el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carles Prieto.
Que es coordinarà, evidentment, doncs, en la Zecorra, en terra, doncs que coordinen Mossos, però que estan tots els cossos policials representats, cadascun en l'àmbit de les seves competències.
Per tant, la Guàrdia Civil tindrà aquest punt de comandament al mar, a bord de l'embarcació Rio Riaza, on també hi haurà dos agents dels Mossos. A més, a terra hi haurà un altre CECOR, a la comissaria de Vilanova. L'inspector José María Montero explica a RAC1 que cada cos farà la feina que li pertoca.
Estem col·laborant un recolzament en cas necessari als marxals, a la competició i al cos de la Guàrdia Civil a les seves embarcacions.
Els Mossos desplegaran més de 500 agents, activaran l'àrea central de mitjans aeris amb els drons de vigilància i la unitat marítima treballarà amb 5 embarcacions al port de Vilanova i la Geltrú.
8:38 minuts. I a Líbia, diversos càrrecs polítics demanen al fiscal general que obri una investigació sobre les inundacions al país, que ja han provocat almenys 11.000 morts i han deixat més de 12.000 desapareguts. Quina barbaritat. Creuen que no es van prendre les decisions correctes i per això volen estudiar on van fallar les autoritats, especialment les locals. Demanen, per exemple, que s'estudiï si va ser correcte decretar un toc de queda a prop de les dues preses que van acabar col·lapsant i deixant anar més d'un milió de tones d'aigua. Mentrestant, el país s'afanya a recollir els cadàvers dels carrers per evitar que es puguin escampar malalties com el còlera. Tot i així, les autoritats de Líbia calculen que encara hi ha milers de persones sota la runa, al fang i a la costa. I atenció a la terrible notícia que ens arriba des d'Alacant. Han detingut una mare i son fill per haver segrestat, torturat i assassinat un jove de 18 anys. La dona de 81 anys i el seu fill de 40 haurien torturat la víctima durant més de 15 hores mentre enviaven imatges a la seva família a través de les xarxes per cobrar un rescat de 30.000 euros. La víctima i l'home de 40 anys s'haurien discutit prèviament per un suposat deute econòmic. I Woody Allen insinua que la pel·lícula Coupe de Chance, que diumenge presentarà a Barcelona, podria ser la seva última.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça se réveille pas.
És la seva 50ª pel·lícula i el director de Nova York creu que deixar-ho en un número rodó és força temptador. Tot i això apunta que si rep una oferta interessant, sap que no podrà dir que no.
Em tenta pensar que és la meva última pel·lícula. És la 50ª i és un número bonic i rodó. D'altra banda, és difícil dir que no si algú em vol finançar una pel·lícula. Tampoc m'agrada com ha canviat el cinema. Ara treballes un any per una pel·lícula que dura dues setmanes a sales i després passa a streaming.
És Woody Allen, ho va dir a Lió, on va fer una preestrena d'aquesta pel·lícula. I la NASA crearà un departament específic per estudiar els ovnis en profunditat. Això després que l'estudi que l'organització havia posat en marxa per analitzar el fenomen no arribés a cap conclusió. Els experts que han portat la investigació diuen que les proves que han aconseguit fins ara són clarament insuficients, per això es crearà aquest nou grup especialitzats en anomalies aèries que intentarà trobar sentit als albiraments d'ovnis, especialment els que es detecten o s'observen a l'atmosfera. De fet, la NASA diu que la majoria d'objectes que s'han vist i que es podrien confondre amb anomalies, diguem-ho així, extraterrestres, són fenòmens ja coneguts i identificats. I notícia important pels usuaris del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, els bitllets de tota la vida passen a la història i a partir de l'any que ve tots els passatgers hauran d'anar amb la T-Mobilitat, una targeta de transport recargable i que es valida acostant-la a les màquines d'accés del metro, de l'autobús o del tramvia. Montse Martí.
Les targetes T-Mobilitat que es vendran a les màquines de venda de bitllets de les estacions no seran de plàstic, sinó que continuaran sent de cartró, com ara, però una mica més resistents. Es podran autorrecarregar i el primer cop que s'adquireixin es pagarà per elles 50 cèntims. En aquestes T-Mobilitat s'hi podrà posar el títol de transport que es faci servir. La diferència d'aquesta T-Mobilitat de cartró amb la de plàstic és que per la de plàstic s'ha de fer un registre previ i té un cost de 4,50 €. Això sí, si es perd, es pot donar de baixa i recuperar els diners fàcilment. El director general de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Pere Torres, diu que evitant el registre previ, el canvi cap a la T-Mobilitat serà més fàcil.
El fet d'haver-se de donar d'alta al sistema fa que els usuaris que no són habituals, que arriben per primera vegada o que es poden trobar en qualsevol circumstància, si tothom hagués d'estar donat d'alta per poder circular, es trobarien amb un hàndicap insuperable.
Actualment, el 40% de les validacions en transport públic a l'àrea metropolitana ja es fan amb T-Mobilitat. Els que tenen iPhone, però, no poden encara tenir la T-Mobilitat al telèfon. ATM assegura que ja s'han fet els passos perquè això pugui canviar aviat. S'ha arribat a un acord amb Apple per desenvolupar l'aplicació. ATM, però, no s'atreveix a dir si la T-Mobilitat a l'iPhone trigarà mesos o un any.
8:42 minuts. De seguida, des del port de Vilanova, la Geltrú, continuem en directe aquí al món a RAC1, el dia que comença les prèvies, les preliminars de la Copa de l'Amèrica de Vela. I per això matem el programa des d'aquí, d'aquí uns moments, d'aquí una estona, Pere Mas, Ernest Folch, Cris Puig, des de Vilanova i la Geltrú.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37ª Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37ª Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs a tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaeton, bachata...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
I abans i abans. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Ets dels que es pensen que un elèctric no el tenen a l'abast? T'equivoques. Descobreix Dacia Spring 100% elèctric des de 12.990 euros amb Moves 3 inclòs i ara amb ofertes addicionals. Només del 20 al 30 de setembre al teu concessionari Dacia. Condicions a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que et tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Alguna cosa està canviant quan cada cop més gent fem servir el transport públic. Alguna cosa està canviant. Gràcies a molts petits canvis, com moure's de forma sostenible, rehabilitar energèticament la façana del teu edifici, estalviar en climatització, omplir del tot el rentavaixelles o fer servir bombetes LED, estem transformant l'energia de tot un país. Per tu i per tothom, uneix-te al canvi. Entra a algoestacambiando.es i informa-te'n. IDAE, Govern d'Espanya.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
Base de patates, el peix acabat de pescar i un suau allioli.
Els vells pescadors, a bord de la barca, feien el plat que ha esdevingut el més conegut de Tossa de Mar, el Simitomba.
Vine a Tossa de Mar del 2 al 17 de setembre i gaudeix de la cuina del Simitomba. Més informació a visittossa.com.
Ah, i ara aparca més fàcilment a les entrades de la vila.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
RAC1 t'està oferint el món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela.
Hi ha 3/4 tocats de 9 del matí. Continuem amb els apunts aquí al món a RAC1. Des de Vilanova i la Geltrú, el Banc Central Europeu no dona treva als hipotecats. L'organisme ha tornat a pujar els tipus d'interès un quart de punt més i els deixa el 4,25%, que és un dels nivells més alts dels últims 20 anys. Ara bé, després de 10 pujades consecutives en només 15 mesos, Christine Lagarde ha avançat que ara sí que hi podria haver una pausa. I ara, corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
La decisió no es va prendre per unanimitat dins de l'organisme. És la xifra més alta dels tipus d'interès des de l'entrada en circulació de l'euro, que ofegarà una mica més les economies i obligarà a rascar-nos la butxaca per seguir pagant una hipoteca. Ara bé, la presidenta del BCE ho va defensar com la millor manera per aconseguir tornar la inflació a l'objectiu del 2%. Ara mateix, a la zona euro, se situa al 5,3%. Tot i així, per primera vegada en un any, Lagarde va deixar caure que aquesta xifra ja seria suficient per aconseguir-ho.
Based on our current assessment...
Basat en les nostres informacions, és a dir, dades, anàlisis, informes i altres eines que tenim, considerem que els tipus han arribat al punt per poder mantenir en un temps oportú la inflació i controlar-la i fer un esforç substancial. Això són paraules grosses per tornar la inflació al nostre objectiu.
To the timely return of inflation to our target.
Això sí, no va donar cap pista de quant de temps es mantindran així. Diu que avaluaran en funció de les dades de cada moment. Conscient que la pujada fa créixer el risc de recessió, en la roda de premsa Lagarde va haver de sortir al pas diverses vegades per assegurar que no hi ha risc d'una altra crisi bancària.
La subhasta d'objectes personals de Freddie Mercury ha acabat amb, atenció, 50 milions i mig d'euros recaptats. Han estat 1.400 objectes subhastats al llarg de 6 sessions durant 2 setmanes. Entre aquests objectes, com explicàvem la setmana passada, hi havia el manuscrit amb la lletra de la cançó Barcelona que Freddie Mercury va cantar amb Montserrat Caballé. L'Ajuntament barceloní se'l va voler quedar, però no se'n van sortir. Avui arriba als cinemes el thriller Misterio en Venecia, del director Kenneth Branagh.
Hercule Poirot, I found something. I've looked at it from every which way. I am the smartest person I ever met.
La pel·lícula està basada en la novel·la d'Agatha Christie i la protagonitza Hercule Poirot, interpretat pel mateix Kenneth Branagh. L'exdirectiu assisteix a contracor a una sessió d'espiritisme i un dels convidats mor assassinat. De fet, és la tercera pel·lícula basada en el Poirot, dirigida per Kenneth Branagh. A veure què li ha semblat al crític de cinema del món, a RAC1, Toni Vall.
La millor de les tres adaptacions d'Agatha Christie que ha dirigit i protagonitzat Kenneth Branagh. No era difícil, certament. Assassinat a l'Orient Express i mort al Nil eren un desastre, un deliri hortera i desmanegat, una sèrie Z terribles que a més tenien un hàndicap, el record de les molt estimades adaptacions cinematogràfiques anteriors. Ara aquest record no existeix i Branagh es permet una barra lliure interessant, un còctel prou atrevit i entretingut d'espiritisme, pseudo-terror i gran guinyol que té la seva gràcia. Els repartiments continuen sent terrorífics. Mai un grup d'actors es tornarà a estar tan malament com a les adaptacions d'Agatha Christie de Kenneth Branagh. Però, com a mínim, aquí s'hi transpira un cert afany creatiu, fora de la norma. Una bogeria al servei d'una història que és en si mateix un despropòsit. Ja no juga a ser sofisticat, ja ningú juga a aquest joc. Fem una sèrie B de terror i misteri mancant? Doncs apa va, aquí la teniu.
Més estrenes, la directora catalana Marta Argarón estrena avui el thriller El Cuco, protagonitzada per Belén Cuesta.
Los intercambios de casa son gratuitos.
No hay nada gratis en este mundo.
Se basa en la confianza mutua.
Es como si cada uno tuviera un rehén.
La pel·lícula explica la història d'una parella que està a punt de tenir una criatura i decideix fer unes vacances diferents, però de sobte es converteixen en un malson. La pel·lícula d'entre el suspens, el terror. Ahir vam parlar amb les dues al món a RAC1 i, per cert, Belén Cuesta va avançar que Paquita Salas està convençuda, una de les grans sèries dels Javis, que tindrà una nova temporada.
Yo creo que Salas, no sé cuánto... No
¿Lo has hablado con ellos o no?
Lo hablamos siempre, pero...
¿Y qué dice?
Sí, yo creo que también tienen ganas. Yo creo que es algo que haremos porque será también encontrarnos en esta forma de trabajar tan bonita y se hará, lo que no sé cuándo.
A banda, avui també s'estrena Todos los nombres de Dios, amb Luis Tosari, dirigida per Daniel Calparsoro, un thriller sobre terrorisme. Per cert, que el documental sobre la gira de Setangana, Esta ambición desmedida, inaugurarà el festival inèdit.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
S'hi projectaran 60 documentals sobre músics, com per exemple Nick Cave, entre el 26 d'octubre i el 5 de novembre als cinemes Aribau de Barcelona. Gossos i gossos tornarà als escenaris l'any que ve. Després de 5 anys de silenci, el grup va reaparèixer per sorpresa al Mercat de Música Viva de Vic, a la mateixa plaça on es van donar a conèixer ara fa 30 anys. Gossos va anunciar que farà una gira de 10 concerts que començarà el 12 d'abril a Girona i passarà, entre d'altres, per Vic, Barcelona, Andorra, Lleida o Manresa. Pel que fa a les novetats musicals, avui treu disc un dels fenòmens de l'últim any a Catalunya, Julieta. Es diu 5M i també inclou 14 temes com aquest Digue'm el que sents. Dijous de la setmana que ve presentarà l'àlbum a la Casa Seat a Barcelona. També té tema nou, Sebastián Yatra. Tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas. Y antes de ser tu novia yo fui tu pana. Toda gana de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón. Es diu Energía Bacana i atenció perquè el videoclip el protagonitza Georgina Rodríguez. Més estrenes. Nati Peluso publica Ella tiene. La nova cançó de l'Argentina, Ritme de Bachata, que firma en col·laboració amb Tiago PSK. I Sia torna amb Give Me Love. El primer avançament de Reasonable Woman, el seu pròxim àlbum, que sortirà a la venda a principis del 2024. I també té nova cançó, Demi Lovato. La cantant revisa en clau de rock 10 dels seus temes més coneguts. Per cert, encara música TikTok i Billboard han inaugurat la llista setmanal de les 50 cançons més populars a la xarxa, a TikTok. En la primera posició hi ha el tema Skiyi, de la cantant Sexy Red. Tac. En segona posició hi ha Paint the Town Red, de Doja Cat. I said what I said, I'd rather be famous instead. I la tercera posició l'ocupa la cantant amb més cançons a la llista, Taylor Swift. Aquest August que escoltem de fons és el tema que té més ben posicionat a la llista, però en total 6 de les seves cançons de Taylor Swift estan entre les 50 més populars de TikTok. Bueno, i aquesta nit ha començat la 8a edició de Gran Hermano VIP, que ha arrencat amb una audiència discreta. Poc més de 1.100.000 espectadors a tot Espanya i una quota pantalla al 13,5%. A Catalunya, un 9,5% de share. Entre els participants d'aquesta edició hi ha el medallista olímpic i presentador d'Hermano Mayor, Pedro García Aguado, l'exparella d'Isabel Díaz Ayuso, Jairo Alonso, o la cantant Karina, que va ser rebuda així. Bueno, és la 8a edició d'aquest reality protagonitzat per famosos i aquest cop el presenta la valenciana Marta Flick. Sobre l'estrena d'aquesta nova edició de la Gran Hermano VIP, escoltem el comentari que posa la crítica de televisió del món a RAC1, Mònica Planes.
Feia 4 anys que Mediaset no recuperava la marca Gran Hermano. En aquest temps, pel mig, hi ha hagut un judici per violació que va acabar amb 15 mesos de presó per un concursant, la productora com a responsable civil subsidiària i un boicot publicitari. Ara torna Gran Hermano VIP i a tot n'hi diuen VIP. Karina, el fill de Sara Montiel, el fill de Canitja, Pedro Aguado, el xofer de la Campos i rampoines d'altres concursos. Molta limusina per disfressar un programa i uns concursants tronats. Si fa més de 20 anys Gran Hermano venia la telerealitat, ara el sexisme, la cosificació, els estereotips grotescos evidencien una tele postissa, artificial i passada de moda. Un programa allargassat per la publicitat on l'audiència ja li coneix les trampes. Un format caducat per una Telecinco en crisi, erràtica, que més que transformar-se, involuciona en l'esperpent.
I a 4 minuts per les 9, de comentar que avui torna el podcast de RAC+1, Estadella Michelin, un espai dirigit pel còmic i col·laborador del versió RAC1, Guillem Estadella, que vol acostar a la cuina als més joves amb un toc d'humor. Estadella ofereix receptes fàcils i descobreix els talents culinaris d'alguns famosos del país.
Amb moltes ganes de tornar-me a posar el davantal i descobrir-vos tots aquests truquets que anirem coneixent dels cuiners i cuineres que anem entrevistant al llarg d'aquesta tercera temporada i, sobretot, de fer-vos riure.
Estadella Michelin es publica a RAC+1 cada 15 dies, concretament cada 2 divendres. I a la resta dels esports, en Repsol, Luis Rubiales declara aquest migdia com a investigat per agressió sexual i coacció. Geni Hermoso ho farà a l'Audiència Nacional després que el magistrat admetés a tràmit aquest dilluns la querella interposada per la Fiscalia. Després de Luis Rubiales, en principi el jutge també citarà a declarar Hermoso. Un cas Rubiales, per cert, que hi va arribar fins al Parlament Europeu. Tots els partits van condemnar el petó a la futbolista i van demanar una legislació clara contra les agressions a l'esport. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Va ser un debat sense resolució ni votació, però de forta càrrega simbòlica. Tots els eurodiputats de tots els partits van rebutjar el petó de Luis Rubiales a Geni Hermoso i el lema s'ha acabat es va escoltar en tots els idiomes. Els eurodiputats van reclamar més igualtat de drets entre homes i dones en el món de l'esport, posar fi a l'enorme bretxa salarial, sobretot en el món del futbol, i van reclamar a Brussel·les lleis que lluitin contra les agressions sexuals. I van parlar l'eurodiputada de l'Esquerra, Diana Riba, i l'eurodiputat dels Comuns, Ernest Urtasun.
Hoy pedimos iniciar un procedimiento legislativo que obligue a entidades deportivas como la Federación de Fútbol a mantener la igualdad de género en sus órganos de decisión.
También el mundo presenció cómo se levantó el movimiento feminista en España y eso provocó la renuncia del señor Rubiales en última instancia.
Per cert que durant el debat, l'eurodiputada de Ciutadans, Soraya Rodríguez, va ensenyar una samarreta de la selecció espanyola firmada per comissàries i eurodiputades i que ara enviaran a la futbolista Jenny Hermoso.
Tot i que Rubiales ja és història de la Federació Espanyola de Futbol, les 23 mundialistes encara rumien si han de tornar a l'equip espanyol. Aquesta tarda, a les 4, la nova seleccionadora, Montse Tomé, dona la convocatòria pels dos pròxims partits. A hores d'ara hi ha diverses opinions entre les futbolistes. Té més detalls, Laia Coll.
Són hores decisives. Encara no hi ha una decisió definitiva de la majoria de les jugadores i no es descarta que hi hagi un nou trencament, com ja va passar amb les 15. Fins ben entrada la matinada, les 23 mundialistes i jugadores convocables que van firmar el comunicat demanant canvis estructurals han estat reunides per trobar un consens. Hi ha, però, diversos punts de vista, entre els que consideren que la dimissió de Rubiales i la destitució de Jorge Vilda i nomenament de Montse Tomé són suficients per tornar, i les que no, perquè entenen que el problema va més enllà. També les que posen per davant la importància dels partits, les dues primeres jornades de la Nations League que ha de donar accés als Jocs Olímpics. Al marge, però, de les opinions i de la decisió final, les segueixen demanant canvis. Hi haurà mínim una o dues incorporacions al cos tècnic. Les jugadores volen també canvis a l'equip de comunicació per com es van gestionar les hores i els dies posteriors al cas Rubiales i també demanen que desapareixin les persones més properes al ja expresident de la federació.
Quan són les 9 del matí...